Amb qui podem parlar ara és amb l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades, amb Miquel Peñarroya, que n'és el president. Senyor Peñarroya, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Hola, bon dia, salutacions per a vostès i per a tots els oients.
Quina opinió li mereixen aquestes cartes que han enviat a alguns militars retirats al rei contra el govern espanyol i l'existència d'aquest xat que ara fèiem referència, en el qual es parlava, entre altres coses, de fusellar 26 milions d'espanyols?
Pues, la veritat és que el primer a contextualitzar, els militars retirats ja no són militars. Aquesta gent van estar en actiu fa dècades. Aleshores són quatre vells, per dir-ho d'alguna manera. I l'efecte, pues, lamentable. O sigui, tot això de fusellar la meitat de la població espanyola, això és una bajanada que en un cap que, en el que les neurones funcionen normalment, no té lloc. Aleshores, això està fora de lloc. A nosaltres, com a militars en actiu i en reserva, nosaltres som l'associació professional majoritària de les Forces Armades. Aleshores, i tenim presència en el Consell de Personal de les Forces Armades, tenim relació en tot l'arc parlamentari, en tots. Si li pregunteu a la Miriam Nogueras per mi, me coneix personalment. O sigui, vull dir que som ciutadans d'una democràcia. I aquestes declaracions, i sobretot l'espai que els mitjans de comunicació els han dedicat, això és una taca, o intenta ser una taca pel conjunt de les Forces Armades. I mos deixa a tots en una situació que està fora de lloc, i en una situació de sospita.
Perquè vostè, des de la seva associació, s'han posat en contacte amb aquest grup de... Perquè és un manifest que ja ha sumat més de 400 signatures d'ex-militars.
Això serà un manifest, poden posar les signatures que vulguis, dona la gana, però aquesta gent no són ningú. Nosaltres ni mos ha passat pel cap posar-nos en contacte amb aquesta gent, perquè aquesta gent, i perdona per l'expressió, no pinten fava. O sigui, aquesta gent està en apartats de la vida militar, no se'ls pot associar amb les Forces Armades de cap de les maneres, perquè no ho són ni representen el nostre sentit.
Clar, el ciutadà que no hi entén dels estaments militars, perquè ens entenguem, clar, quan veu un manifest d'aquestes característiques, per bé que vostè separa molt i marca molta distància amb el que són aquests exmilitars, però clar, ha d'entendre també que pensa, ostres, quin tipus d'ascendència tenen aquests personatges en un exèrcit com l'actual?
No en tenen cap.
Són oficials, però no?
No en tenen cap. És més, són una un pes feixuc per la resta, perquè el que fan és tapar els problemes reals que tenim els homes i les dones que formem les Forces Armades avui en dia. I si vol li puc posar un exemple de quins tipus de problemes mos porta això.
Vostè dirà.
Mire, nosaltres estem clamant des de ja fa anys per un reconeixement a la nostra formació i a la nostra professionalitat, des de les associacions professionals, perquè el que nosaltres, la nostra associació, hem convocat unes concentracions en 11 ciutats espanyoles pel dissabte que ve. El que nosaltres puguem fer aquests tipus d'actes i organitzar manifestacions ens ha costat anar al Tribunal Suprem, perquè fins al 2017 ens estaven negant el dret de manifestació i de reunió. Això per una banda, com a drets. Per altra banda, se'ns està negant la formació que tenim. Això és un problema molt greu. No, a ningú que ve per ser ensenyament superior se li nega el reconeixement de la meitat de la formació. Els nostres suboficials, després de 3 anys d'acadèmies, computen més de 4.000 hores cursades. Doncs el reconeixement acadèmic se limita a 2.000. Això és kafkià. I després, i el més cridaner, és el sou. Els militars estem a la cua del sou. Fa quasi 3 anys, en febrer del 2018, la Comissió de Defensa del Congrés va fer un dictamen sobre un informe que havia fet l'Observatori de la Vida Militar, que és un òrgan de les Corts, sobre les nostres retribucions. L'adjectiu que van posar les senyories era que nosaltres teníem les retribucions en una situació greu. La comparança era amb els guàrdies civils i amb els policies, perquè el tipus de feina és el més semblant, ni més ni menys. Aleshores, en aquell moment, la Guàrdia Civil i els policies tenien un sou per damunt del nostre. Bé, doncs, aquestes forces i cossos de seguretat, avui en dia cadascun d'ells estan entre 500 i 600 euros millor cada mes. I nosaltres continuem igual.
Clar, i què els hi té a dir?
Vostè s'imagina d'un lloc, perdone que...
Sí.
Vostè s'imagina d'una altra professió en la que, havent consens entre totes les forces del Congrés de que estem malament, de que n'hi ha que arreglar-ho, passen els anys i no se fa absolutament res? Per
clar,
què?
I en aquest escenari que vostè dibuixa, en què fan una sèrie de reclamacions, diguéssim, perquè ens entenguem, de laborals molt concretes, clar, que apareguin doncs, aquests oficials, és a dir, aquests militars ja retirats, quin favor els hi fa a les seves peticions?
Pues, l'únic que fan és eternitzar els nostres problemes, i que els nostres problemes, perquè ara mateix, després de que aquesta gent hagin eixit en premsa i se'ls hagi dedicat tanta atenció, ara vostè s'imagina que mos posen el sou? És políticament incorrecte. S'imagina que mos arreglen els problemes? Quin partit es dedica ara als militars fachosos, carquers, que volen matar la meitat dels espanyols? Qui els apuja el sou i els arregla els problemes de promoció professional o de reconeixement de càrrega formativa?
Clar, sí que és veritat, no sé si considera que hi ha un biaix ideològic a l'exèrcit, o si més no, si algunes forces polítiques se n'han apoderat de la imatge de l'exèrcit.
Això és el que voldríem. Sí. Jo recordo que aquests últims anys les policies i guàrdies civils han fet moltes manifestacions i hi ha hagut alguns partits que han intentat estar als costats de la pancarta i aprofitar-se d'aquest missatge i d'aquestes accions per treure'n un rèdit polític. Jo entenc que també hi ha algunes forces polítiques, o tots en pensem una, que està intentant treure profit dels nostres problemes per intentar ser el nostre portaveu. Per això nosaltres, en un dia de la Constitució com ahir, dins del nostre comunicat de premsa, reclamaven la nostra neutralitat. Ningú pot parlar per nosaltres. Avui en dia els militars comptem amb unes associacions professionals que són la via per explicar i per a reclamar els nostres problemes i la seva solució. Però... I no admetem que ningú parli per nosaltres.
Però en tot cas, senyor Peñarroya, sí que és veritat, ara vostè no en citava el nom, però sí, vaja, tothom li ha vingut al cap la formació Vox, doncs que sí que sí, quan hi ha eleccions i es mira els resultats electorals, allò més a permesa, sí que és veritat que les bases militars, això és informació pública, a les comandàncies també de la Guàrdia Civil, normalment en aquestes meses el partit més votat és Vox, i ve al cap la ciutat de Barcelona, en què diuen que aquesta formació sí, encara ara no ha obtingut bons resultats, sí que es veu, doncs quan tu veus el mapa electoral, un atac i com dius, ostres, què ha passat en aquestes meses electorals? I tu amplies i investigues una mica i dius, ah, tenen correspondència directa, o si més no, és on va votar gent els membres d'una caserna militar o d'una caserna de la Guàrdia Civil.
Sí. Bueno, hi va haver-hi quatre candidats que eren exgenerals de l'exèrcit. Vull dir, no és significatiu, això. Vaja, a mi em sembla... Perdó, és molt significatiu, no em sembla un tema irrellevant.
Bueno, també hi ha un general que és diputat del PP, i un altre, que antic gemat, que és assessor del vicepresident i que també se va presentar per ser diputat. Vull dir que, efectivament, hi ha unes coses, però hem de recordar que tot ve d'un passat i la inèrcia de les forces armades, igual que de la de la judicatura i de la dels cossos policials, no han tingut un trencament arran de la transició, sinó que hi ha hagut una continuïtat. I després, la imatge de les forces armades com a defensores de l'estatu quo i de la i anterior és una imatge que va rodant. Sí, segurament vostès, quan m'han sentit a mi parlar, s'han sorprès que jo parla català.
Doncs miri, una mica al principi sí, és a dir, perquè sí que teníem el nom i quan he vist Miquel Peñarroya i m'han dit, escolta, que parla perfectament català i així és. Sí que no és la imatge, això és veritat, l'estereotip que ens podem fer quan penses en l'exèrcit.
Efectivament. Mira, jo parlo català, soc català, no és que parla català, és que soc català no parlant. Jo soc morellà.
Sí.
Del País Valencià. Aleshores jo, li dic per la meva vida quotidiana, jo ara porto ulleres des de fa... Bueno, porto ulleres perquè jo estudiava mentre era radarista també i crec que allò me va fastidiar una mica la vista. Però quan jo me presento les meves amistats, o amistats noves que no em coneixen, tot, claro, jo és que soc llicenciat en Geografia i Història i doctor en Comunicació Audiovisual. En la junta directiva de la meva associació hi ha un altre doctor també i uns quants llicenciats. Aleshores, la imatge del sergent Arencibia, que tots coneixen dels còmics, de les sèries, etcètera, pues no casa molt en la nostra imatge.
Sí que és veritat, si ara parla vostè, ostres, de l'Arencibia, això era la història de la puta Mili, de l'Ivà, sí, sí. aquest còmic que em figa, claro. Sí, que molts havíem llegit amb el Jueves. Però, claro. Però és clar, estem parlant que llavors tota aquesta proclama que s'ha fet és només d'uns ex i de gent que no té cap mena de vinculació amb l'exèrcit, o encara hi ha dins del que és l'exèrcit professional doncs un tarannà o un pensament nostàlgic del franquisme?
No n'hi ha un pensament nostàlgic del franquisme. Com? A banda que tenim un servei d'intel·ligència que controlen aquest tipus de coses. En tots els exèrcits n'hi ha. Així el que s'anix de la fila sento una bascollà. Aleshores, jo no nego les dades que han dit de les votacions, però anem a veure. Hi ha 50 diputats de Vox al Congrés. La societat civil ha votat a aquesta gent. I no hem d'oblidar una cosa. No n'hi ha molts de catalans a les unitats de l'exèrcit que hi ha a Catalunya. És gent de fora, doncs és la ideologia o la manera de ser, a lo millor la porten de fora. Vull dir que, i per això destaquen les dades de votació.
O sigui que em sembla que
cal anar contextualitzant les coses.
Que la Pilar li volia fer una pregunta.
Sí. Hola, no, és evident que quan escoltem un militar com vostè està parlant, jo crec que la immensa majoria ens sentim molt tranquils, perquè és el que hauria de ser normal, és a dir, escoltar un militar parlar en termes democràtics, reivindicant no caldria les forces armades, perquè evidentment és el que senten, i considerant que han de fer un servei públic en democràcia i no dedicar-se a fer cartetes al rei demanant pràcticament cops d'estat, és el que és normal a qualsevol país democràtic en el segle XXI. I, per tant, no puc fer res més que escoltar-lo, considerar que és una persona assenyada i que fa la feina com l'ha de fer, i aplaudir-lo. Ara, sí que, en canvi, no li, permeti'm que no li acabi de comprar el discurs primer dient la majoria tal, no sé què, no sé quantos. Escolti'm, el dissabte passat, en el programa Fax de TV3, es va entrevistar a José Ignacio Domínguez, membre, exmilitar, membre del famós chat, però molt, molt crític i, a més, un home amb posicions clarament molt democràtiques i tolerants, que va dir obertament tres coses que són fonamentals. Una és, totes les promocions de l'exèrcit, fins ara mateix, s'han format amb un esperit franquista. En la promoció, no me'n recordo quina va dir, hem tingut l'estàtua de Franco al mig de la placeta de l'Acadèmia, totes les generacions, diguem-ne, de comandants de l'exèrcit. L'esperit i la idea de que l'exèrcit de tant en tant ha d'anar salvant Espanya és molt profunda. És a dir, tot això no ho deia jo, si em permet. No ho deia que puc tenir un pensament. Ho estava dient un militar, membre d'aquest xat, que deia, i quan li va preguntar a la Cristina Puig, però escolti, m'està dient que la immensa majoria de comandants de l'exèrcit és franquista, em va dir, absolutament, els demòcrates som una minoria. Clar, no ho estic dient jo, ni l'Antonio Baños, ni ningú d'aquesta tertúlia. Ho estava dient un militar i que no era qualsevol. Després, quan vostè veu les cartes, estem parlant de tinents generals, estem parlant de coronels, estem parlant de membres del CNI. És a dir, si em permet, jo li compro la reivindicació econòmica i la reivindicació global que vostè feia, que deu tenir tota la raó i fa molt bé de defensar-se. Li compro, sense cap mena de dubtes, la reivindicació democràtica de l'exèrcit en una democràcia, que em sembla absolutament indiscutible. El que no li compro és el fet de que hi hagi hagut un reciclatge ideològic com a mínim en els comandaments de l'exèrcit. I si tenim en compte el que ha passat a Catalunya, l'esperit que hi ha hagut respecte al tema català, el que diuen sobre el tema català, com es plantegen com a salvadors de la pàtria espanyola, tot plegat fa molta angúnia a vostès, si em permeten, un problema seriós a dins de l'exèrcit. Segurament en la formació, no li parlo dels soldats, però tenen un problema.
Jo estic d'acord en que la formació militar li fa falta un replantejament. Ara, jo no estic d'acord en que de comandant per amunt siguin tots del mateix pensament. Perquè jo, per sort o per desgràcia, però el meu he estat en moltes unitats d'exercici. I he sentit i he parlat de molta, i he escoltat a molta gent. I el sentiment en que no és de ser uns personatges en una ideologia marcada i que això estigui carregada de tintes franquistes. No, la majoria dels militants actuals el que volen ser són uns bons tècnics. I això es posa en pràctica en exercicis de l'OTAN i tenim uns militars tècnicament apreciats pels companys de l'Aliança. Que l'estàtua de Franco hagi estat, jo també he estat destinat així a València, teníem l'estàtua que van llevar de la plaça del País i la van posar dins d'un pati de a Capitania i està allí i ningú li fe gest de cas.
Però és que hi era.
Que se la van endur a un magatzem municipal, allí no va passar absolutament.
Però em permet, només una pregunta i ho deixo als companys, no cal dir. Avui el Frankfurter Allgemeine, no és un diari qualsevol, és el diari més influent d'Alemanya, dedica una pàgina sencera a la Ramó de Sabres a Espanya i se la pren molt seriosament. Els països democràtics es prenen molt seriosament que centenars de comandants de l'exèrcit que han tingut durant dècades un paper rellevant en l'exèrcit, estem parlant de gent que ha comandat a l'exèrcit espanyol, faci aquesta mena de declaracions, ja no la del xat, sinó fins i tot que s'adrecin al cap d'estat en els termes en què s'adrecen. I això jo crec que ens ho hem de prendre molt seriosament. Escolti'm, Alemanya, per posar l'exemple, ha fet un treball de dècades de reciclatge democràtic de l'exèrcit alemany. Sí, i han estat molt curosos en això. Aquí no hi ha hagut transició. Aquí ens al contrari. Aquests s'han mantingut inserits.
Estem plenament d'acord. Així la transició es va limitar a no fer res.
Ara tenim un problema
no
amb
l'exèrcit. En la judicatura, en els cossos policials, en tot l'aparell de l'Estat, tot va continuar igual que abans.
I així estem, els catalans.
I perquè ens entenguem, senyor Peñarroya, és a dir, aquesta rèmora del passat, fins quan durarà? És a dir, quina generació serà la primera dintre el que és l'exèrcit que arribi a comandaments de poder, perquè ens entenguem, i que es pugui desmarcar d'una manera clara amb aquest passat?
Jo crec que estem en eixe camí. De fet, han passat 40 anys de Constitució. Bueno, més de 40 anys de Constitució. Sí. Aleshores,
I també la gent a la presó perquè ha pujat amb un cotxe.
La gent que ha entrat a dirigir les Forces Armades han entrat ja en una època de democràcia. Gent que hagués entrat abans, no sé si en quedarà cap.
Antonio o Alejandro, no sé si voleu fer alguna pregunta.
Sí,
vinga, Antonio.
No, per recordar que parlàvem d'Alemanya, Alemanya va dissoldre una unitat d'èlit, la KSK, quan va descobrir que estava trufada d'ultradretans, de neonazis, fa, diguéssim, no sé si fa un mes o una mica menys, és a dir, una unitat d'èlit d'intervenció la va dissoldre. És a dir, ells saben perfectament els perills que tenen dintre del Bundeswehr i no fan broma. A mi em preocupen dues coses, que no tenen res a veure amb el senyor Peñarroya, però bueno, li explico. No, personalment amb ell, diguéssim, ni amb la seva tasca professional. Bueno, em preocupen més coses amb l'exèrcit, però no és el cas. Una és la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil no és una policia, és una policia militaritzada i està governada per defensa i per interior. És a dir, llavors, que clar, quan venen aquí i desembarquen a Catalunya a l'any 17, podem dir que és una intervenció policial, però també podem dir, sense dir mentida, que és una intervenció militar, perquè la Guàrdia Civil és un cos militaritzat. Però el cos aquí hi ha un problema específic d'Espanya, altres països tenen policies militaritzades, però hi ha un problema amb que tenen una unitat militaritzada que té intervencions. L'operació Judas fa un any, 500 guàrdies civils, podríem dir que eren 500 militars entrant a cases de matinada. I això és preocupant. I la segona és estructural i no es pot canviar. Ara que celebràvem la gloriosa Constitució que nos dimos entre todos, és l'article 8. L'article 8 diu que l'exèrcit té com a funció defensar la integritat territorial d'Espanya. Llavors, aquesta és la seva funció. Si hi ha una part d'Espanya que marxa o vol marxar, l'exèrcit, per se, té l'obligació d'impedir-ho. Clar, si treus aquesta frase de la Constitució, l'exèrcit fa les seves tasques vinculades a l'OTAN, el que sigui, però clar, com hi ha aquesta frase, l'exèrcit està autoritzat a intervindre dins del territori nacional espanyol. Sí, espera't, aviam, es pot llegir, es pot llegir com que defensarà la integritat territorial per si ens ataca Marroc o si ens ataca Portugal o Andorra, però també es pot llegir a la integritat territorial d'Espanya, pots llegir-se des de l'enemic interior.
Diu el senyor Roya que no.
A mi la frase, senyor Villarroya... Sí. No, li dic aquesta frase i vostè continua. La frase me la va dir a mi el rei Juan Carlos. Me la va dir en aquests termes. Quan en la primera trobada que vaig tenir amb el rei emèrit, quan era diputada, jo li vaig dir que teníem dret a l'autodeterminació. I ell em va dir, textualment, soy el jefe, le he prometido en el lecho de muerte de mi padre que nunca se rompería España. Y le recuerdo... I te recuerdo, perquè tutejava, te recuerdo que soy el jefe de las Fuerzas Armadas. Això és el que l'ensenya d'Espanya formada en el segle XXI, que és que a l'hora de la veritat, al final de tot, el rei comanda els exèrcits i l'exèrcit garanteix la unitat d'Espanya.
Senyor Peñarroya.
Puc parlar?
I tant.
Sí.
Bé, això li ho diria, però això... són paraules, i això no és així. O sigui, el cap de les Forces Armades, que és Sa Majestat, és el cap de les Forces Armades, el primer soldat, etcètera, etcètera, però qui decideix, l'exèrcit per se, és una part més de l'administració, no té capacitat per a prendre decisions, això, les decisions, i qui dona les ordres és el govern, com en tots els estats democràtics. O sigui, un general no pot decidir si és que invadeix Catalunya.
Clar.
Home, això no...
Jo no he dit això. Jo no he dit això.
És el govern el que mana les Forces Armades.
Jo no he dit això, però evidentment la funció fonamental del govern de l'Estat és mantindre la unitat territorial. Llavors,
sí, tots els estats.
Bueno, en fi.
A veure, Antoni,
ja sabem de què parlem.
Deixa'm sentir l'Alejandro, també.
Sí, a veure, jo volia fer diverses preguntes.
Digui.
A veure, una, vostè acaba de dir que la transició no es va fer res, però sí que és veritat que el primer govern o el segon govern de Felipe González va fer una neteja bastant important a les Forces Armades i va canviar bastant gent. Pregunto, no afirmo, però sembla que a l'època de Narcís Serra sí que es va fer un canvi substancial a les Forces Armades. De les paraules que ha dit vostè, dona la sensació de que bueno, les tesis de la Pilar, que és que Espanya és encara és un país postfranquista, i bueno, jo discrepo absolutament, que potser necessitem una altra generació, però jo penso que hi ha la nostra generació, i és una generació que Franco...
Quantes més?
Que Franco, no, home, no. Si parles amb la generació següent dels meus fills, Franco, és que ja no sabem ni qui és Franco. O sigui, que espero que algun dia...
No, si Franco ja ho sé. No, el Franco ja ho sé.
No es parli de Franco, perquè clar, estarem a l'any 2050 i encara parlarem de Franco. I l'altra pregunta que li volia fer és sobre el dret de manifestació que vostès demanen. Entenc que sobre temes professionals... Ah, vale, però sobre temes professionals o en general?
Home, temes professionals, la nostra neutralitat política mos impedeix manifestar-nos en contra o a favor de qualsevol cosa que no sigui la nostra professió. Nosaltres podem fer manifestacions encara per defensar les nostres retribucions, els nostres drets professionals, però no per una altra cosa.
Doncs són les reflexions que ens ha explicat el senyor Miquel Peñarroya, que ell és president de l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades i segueix subtinent d'Artilleria de l'Exèrcit de Terra, i també ens ha explicat, llicenciat en Geografia i Història i doctor en Comunicació Audiovisual. Senyor Peñarroya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Món a RAC1.
Moltes gràcies a vostès per haver-nos donat l'ocasió de parlar obertament.